El gall del monestir.
Tres minuts passant de dos quarts de deu del matí. Iniciem ara el Sant Cugat a fons directament amb la tertúlia El Gall del Monestir. Última tertúlia de la setmana que intentarem que sigui principalment una cultura sense posar límits, evidentment, perquè dependrà una mica també de l'actualitat, però que intentarem centrar-la principalment en el món de la cultura. D'aquí els nostres tertulians, que passem a presentar-vos. Víctor Alexandre, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Jaume Pla.
Bon dia.
També Rogeli Padró, molt bon dia.
Bon dia.
Diríem que és l'equip que continua de la temporada passada, però hem hagut d'incorporar Sabia Nova per donar-li una miqueta més de protagonisme a la tertúlia i també aportar noves òptiques. Per tant, hem convidat...
I joventut, també.
I joventut, efectivament. La Marta Uixant del grup de teatre Sílvia Sarvant, molt bon dia.
Bon dia.
I el Cristian Treceño, de Caninot. Cristian, molt bon dia.
Bon dia.
Molt bé, doncs ells ens acompanyaran els divendres per donar diferents òptiques del món cultural. Tenim bastants temes per començar, no sé si tindrem temps d'abordar-los tots, però si us sembla podríem començar per el Teatre Auditori. El juliol es va presentar la programació del Teatre Auditori, 15 concerts, una desena de muntatges teatrals, dansa, humor, poesia... De fet, l'objectiu és una mica acontentar tothom, que hi hagi opcions per a tots els públics i, com a novetat, podríem dir, aquest any l'aposta, segons es va dir el dia de la presentació, són les propostes internacionals. No sé si us heu pogut mirar una mica la programació, si veieu que realment pot acontentar una mica a tots els públics, i en tot cas, quines coses penseu que podrien faltar? Jaume,
jo
home de teatre.
M'he llegit el programa i ja m'he inscrit en una sèrie, no sóc abonat, però m'he inscrit en una sèrie d'espectacles, no? Bàsicament, teatre, que és el meu, no? I alguna cosa musical, perquè, per exemple, hi ha l'orquestra del Liceu, que interpreten el Rèquiem de Mozart, i això és un tema que no s'ha de perdre mai. I a mi, esclar, al ser tan ampli, doncs potser teatre no n'hi ha tot el que m'agradaria que fos, no? Grans obres que han fet a Barcelona, aquí no s'han portat. Però, esclar, has de contentar tothom, hi ha molta música, inclús un tipus de cantants que aquí no omplirien, però que tenen aquest ressò, concretament, un personatge que a mi no m'agrada gens, que és el David Guapo, però que resulta que ve gent de tot el Vallès, inclús de Barcelona, no? Jo crec que amb això el Pep Tugues ha fet una programació eclèctica, però adequada comercialment, perquè és el teatre de tot Catalunya que té una entrada, o sigui, omplen la sala al 90%. Que això no hi ha cap teatre de Barcelona que tingui aquesta mitja d'ocupació. Per tant, accepto la programació i endavant.
Què opineu la resta?
Jo opino que me la vaig mirar també la programació i penso que és una programació pensada. I dir això, potser no dir res, jo crec que sí. Una mica abundant amb el que deia el company, penso que és una programació gens arriscada, d'una banda. No podem parlar en absolut de com es programa, per exemple, el Teatre de Sal de Girona, que fan apostes molt atrevides i novetoses, però en canvi sí que s'aconsegueix que el Teatre Auditori de Sant Cugat doncs, sigui reconegut per la seva, diríem, bona programació, per dir-ho d'alguna manera, però també perquè el teatre s'ha d'omplir. I a vegades un dels reptes, no de vegades, no, sempre, crec que un dels reptes que tenen els programadors és justament aquest, el de intentar omplir el teatre. Altra cosa és que la seva programació arribi absolutament a tothom. Jo sempre dic que la gent jove encara no acaba d'entrar al teatre auditori. Puc posar per exemple el meu fill i em sap greu dir-ho, però el meu fill s'hi ha acostat molt poques vegades al teatre perquè tampoc hi ha massa coses que li interessin. És un exemple molt concret, potser, no?, si voleu, però és així. Hi ha un sector de la joventut que al teatre auditori concretament no té massa opcions, pel que sigui, perquè potser és una mica car, potser perquè la programació no és sempre el mateix, no és adequada per a aquestes edats. També he de dir que s'ha fet un gran esforç a l'hora de fer abonaments perquè fins i tot la gent més jove o la gent que té ganes de veure més d'un espectacle doncs tingui accés. He de dir que l'equip del Teatre Auditori s'ha esforçat molt i es nota i ha buscat pluralitat, tot i el que he dit abans, perquè doncs, el Teatre Auditori doncs, sigui un lloc per a tothom. Tot i aquest 11 de setembre, el 10 de setembre, vaig trobar-me al Gerald, justament a Targa. A Targa és una, ja sabeu, la fira de teatre, de música, de teatre al carrer. Són gent, la gent del Teatre Auditori, que es mou. Es mou per molts àmbits, per diferents àmbits, i abans de programar s'ho han mirat molt i s'ho han treballat molt. Per tant, des d'aquí, doncs, felicitar-los.
Des de Víctor.
No, sí, sí, no, en Gerald Fanon és una persona que va te'l trobes a tot arreu, és a dir, que veu tot el teatre que es fa, no? Però, clar, quan tu estàs molt vinculat, més personalment més vinculat al teatre, trobes sempre a faltar més teatre. Si estàs vinculat a la música, trobes a faltar música. Això és inherent a cadascú. Però jo, per exemple, sí que trobo a faltar, com en Jaume, més teatre.
Però algun tipus de teatre en concret?
No, comprenc que el Teatre Auditori té és un dels teatres més prestigiosos de Catalunya, és un dels millors teatres de Catalunya. I per tant, té el format que té, i per tant hi ha un tipus de teatre que no es pot fer al Teatre Auditori perquè perquè requereix un altre format, i per això necessitem una sala B, per això estem esperant la Unió, per això estaria molt bé que, a part de la Unió, el Teatre Auditori tingués la seva pròpia sala B, que hi ha espai per fer-ho. Això seria ideal, perquè si no ens trobarem que a vegades la Unió pot ser una mica la sala B del Teatre Auditori, i el teatre, la Unió també ha de cobrir doncs la parcel·la de molts grups teatrals que ja s'han cugat, que no entren en la línia del Teatre Auditori, però que necessiten el seu espai a la ciutat i no el tenen, perquè falta aquest local. Aleshores, perquè això no passi, caldrà que tinguem la sala B del Teatre Auditori i després la Unió amb programacions diferents, completament diferents, les de la Unió més arriscades, això que deia per exemple en Rogel i ara, doncs, les de la sala B del Teatre Auditori també poden ser més arriscades, més experimentals que no les de la sala A, però és veritat que la mitjana de públic que aconsegueix el Teatre Auditori en el conjunt de Catalunya és extraordinària. Per tant, això és molt lloable. Ara, des de la perspectiva nostra com a ciutadans d'aquest municipi, doncs estem molt mancats de més sales de petit format per fer un teatre més intimista que lògicament no s'adequa a les dimensions que té el Teatre Auditori. Això és lent, ja sabem que costa molts diners, però no tants com sembla. Precisament en Pep Tugues m'explicava que en l'espai que hi ha en el Teatre Auditori hi ha una possibilitat de fer una sala B. Per nosaltres seria molt cara, però dintre del que és els preus de tot això seria barata de fer.
Menys de 3 milions.
Sí. Imagina.
Però a més, perdona,
digues ja no.
Dius que estem orfes d'espais per fer teatre de petit format, però jo discrepo una miqueta. Hi ha llocs a Sant Cugat que se'n podria fer, i molt bé, amb una inversió molt inferior als 3 milions. Tens el CPA, el teatre del CPA, que amb una petita adaptació...
Està molt bé aquella sala. Que... Està bé, sí.
Tens un cas concret del CPA, eh?
Tens també una sala en el prop del claustre del monestir, no recordo exactament on està, però crec que és entrant a mà esquerra, que hi ha una sala de molt petitona, preciosa, que en allà s'hi podrien fer moltes coses de petit format intimista.
Quina és aquesta?
A dins del monestir, quan entres al claustre, a mà dreta, a mà esquerra, gires a mà esquerra, i en allà hi ha una sala, amb un petit escenari.
La sala capitular?
No.
On fan no, pedra i sal?
On, dona, on presenten els llibres i conferències.
A vegades fan conferències.
Sí. Ah, a dalt?
No, a dalt no, no, no a baix. A baix, a baix. És una sala que amb una petita adaptació allà es podrien fer moltes coses de petit format molt interessants que s'estan fent per Barcelona i que no es porten. I després, evidentment, està Can Ninot, que amb el nou local també es poden fer moltes coses petitones. De totes maneres, també t'he de dir que l'experiència a mi em diu que la programació de risc a Sant Cugat és un problema molt gran. Perquè la gent no hi va. O sigui, realment el Teatre Auditori cobreix unes necessitats de programació que responen a la idiosincràsia cultural majoritària de Sant Cugat. I amb una programació de petit format i alternativa, etc., és molt difícil arrossegar gent dels altres municipis perquè t'ho vinguin a veure. Perquè si ja és difícil omplir-ho a Barcelona, imagina't aquí.
Ja, però per això ha de ser municipal, perquè si no hi ha suport municipal, és a dir, si són companyies privades, s'enfonsaran, per això que dius, no? Perquè dius, oh, és que el públic que anirà serà molt poquet.
No, correcte.
Aleshores han de tenir aquest suport per poder fer aquestes coses, perquè, clar, si aquest tipus de teatre no és visible, tampoc generes més públic.
No,
és un peix que es mossega la cua.
És que sovint és un tipus de teatre, sovint, i no em malinterpreteu, però sovint és un tipus de teatre poc interessant. És a dir, en el
teatre experimental?
No, el teatre de petit format, que es fa a les sales alternatives, etc., que seria el que podria nodrir aquesta programació. O sigui, hi ha molt poca cosa al llarg de la temporada que diguis, per molts motius, eh?
Sí, hem vist coses horroroses amb en Jaume, però també hem vist coses que estan molt bé.
Sí, també. Correcte, però aquesta desigualtat és el que fa que costi molt portar la gent en aquestes sales. Perquè hi ha una cosa, i tu ets més gran que jo i fa més anys que estàs en el teatre, però a mi m'ha passat una cosa molt curiosa. Jo tot just tinc 40 anys i em fa 20 que m'hi dedico, però la gent va veure una obra de teatre, no li agrada i no torna al teatre, però si va a un restaurant i no li agrada el menjar, no torna a anar, o sigui, va a un altre restaurant i ja està. Aleshores, quan una persona l'arrossegues en una sala alternativa a veure un espectacle i veu un bunyol, hòstia, és molt difícil tornar-lo a portar allà, eh?
És que no hi ha tanta tradició d'alimentar l'esperit com l'estómac, no? I per tant, clar, canvies de restaurant però has de menjar, encara.
A la Marta, que encara no hi ha intervingut, m'imagino que té moltes coses també a dir al respecte de precisament tot això que estàveu comentant, d'opcions de més sales, del teatre experimental. Tu t'hi dediques al teatre, també.
Jo m'hi dedico. Sí, i jo el que sí que veig que sí que és veritat que hi ha una falta de cultura en aquest aspecte, no? La gent no està acostumada a anar al teatre, la gent es pensa que es cansarà anant al teatre, a la gent li parles de les sales petites de Barcelona i no saben ni què és el Maldà, ni què és la sala Beckett, ni res de tot això. Dius, tens opcions molt barates, no? Perquè és el primer que et diu la gent, oh, és que el teatre és molt car. I no. Te'n vas al Tantarantana i potser per 15 euros veus una obra de teatre.
Però és que ho troben car.
Ho troben car, també, sí. No? És a dir, bueno, ja, què hem de fer? Jo és que crec que fa temps que ho dic, el problema és de base. El problema està des de baix. A on portem els adolescents a veure teatre des de les escoles? Van a veure pífies. Van a veure obres en anglès on els hi parlen d'una manera que semblen nens tontos. No es porten a veure un Shakespeare, no es porten a veure un Molière, no es porten a veure, jo què sé.
Però és que ni els hi porten ni els hi expliquen a l'escola.
Ni els hi expliquen. És que si no hi ha cultura de base, la gent del carrer no sabrà mai res.
De fet, ahir amb el Víctor teníem una conversa prèvia a l'espai que fa els dijous, i parlant de la consideració que tenim respecte a la cultura, és a dir, reconeixem molt fàcilment i sabem que allò costa uns diners quan algú ens ve a fer un servei, Però, en canvi, la cultura costa donar-li aquest reconeixement. Potser això, diguem, enllaça amb això que comentava la Marta, no?
Des de dins la mateixa cultura, també, eh?
Sí,
també.
Sí, tant, sí, sí.
O sigui, ara us explicaré una anècdota. L'any passat, el 2016, bueno, la temporada passada, 2015-2016, jo crec que ha sigut la pitjor temporada de la història que jo he vist, amb el tema de bolos i de companyies que tanquen i de...
En general, dius?
A Catalunya.
A Catalunya, sí.
No, suposo que a Espanya sí, sí, probablement sí. Igual o pitjor. Però ha sigut espectacular. Però és que no m'estranya. O sigui, nosaltres ens han arribat a oferir, anar a fer un bolo des de... a veure, des d'uns gestors culturals, eh? A prop de la Seu d'Urgell per 120 euros. Amb 120 euros no pagues ni la benzina ni les dietes d'una persona que se n'ha d'anar a la Seu d'Urgell, fer un bolo i tornar, saps? I la resposta de la gent d'allà, imagina't, és, home, és que és un espectacle de 45 minuts. I dius, bueno, ja, però és que tu, a veure...
Està molt ben pagat, llavors, deu pensar, no? Pues,
clar, per 45 minuts. Euros per 45 minuts de feina. Són dues persones, el bolo. Dos persones, però dius...
No, però és que
és que ni una.
És indignant que
però fas. És que ni una.
És de misèria, això, tu, esclar.
Ni una persona.
No, ni la benzina, no paguen.
Vam fer números sí. I encara havíem de posar 80 euros de la butxaca, clar. Per anar a...
Sí, sí.
És que, i això és habitual, des dels propis organitzadors culturals. I aquí també això lliga amb un problema del sistema de subvencions que hi ha. Ens està passant el mateix que ha passat amb el circuit alimentari. Es guanyen la vida els proveïdors i els que generen el producte no.
Els intermediaris, vaja.
Correcte. Sí, sí. Intermediaris i intermediaris i els que tenen la botiga, diguéssim, en aquest cas els teatres. Reben una subvenció de X, tu vas a actuar i et diuen no, però vens a taquillatge. Ah, amigo. Perquè clar, ells han de tenir el sou cobert i tal, unes determinades coses. No? Aleshores, hi ha l'educació de base d'escola, però també hi hauria d'haver una educació de tipus empresarial a dins del sector, que no tothom ho pot fer per amor a l'art i les coses.
Això que deia la Marta, perdó, és que hi ha teatres, el Nacional, per exemple, que fan sessions especials per escoles i per instituts.
Sí.
Quan va fer Trifulques del Catalana Tribu, els matins venien només escoles.
I això dona una ensenyança a les escoles.
Sí.
No? Crea un públic per teatre. La feina que estàs fent tu amb Silvia Cervant, evidentment tots aquests nanos, 100 i pico que hi van, ja creen un ferment de teatre.
Sí, però Jaume, hi van un cop l'any, a lo millor, eh?
Bueno, però quan els nanos surten de l'escola, ja tenen una certa afició al teatre. I ja pensen que
cert,
hi poden anar.
I amb nosaltres els portem a veure obres.
A veure obres,
a més a més, és que després t'ho diuen, allò de, ostres, que al col·le no ens porten a veure
no,
això.
Exacte.
És que amb una obra que vegin durant el curs...
Sí, no.
No crees cultura ni hàbit, ni res.
Això també és un problema de la llei d'educació, perquè si ara han tret aquesta famosa del sinistre verd, la música a les escoles, imagina't, el teatre. Jo tinc una filla que té una escola d'un mètode diferent, que és l'escola del doctor Steiner i la Waldorf, i aquesta escola està arreu del món i necessàriament els nanos fan teatre. O acabar el curs o toquen un instrument o fan funció de teatre. Ja està incorporat a dintre l'escola. Això és a preescolar, eh? Jo he anat al fi de cursos i veus els nanos que toquen amb l'orquestra criada allà i els altres tenen la seva companyia de teatre. Això trobo que hauria de ser necessari perquè és una cultura. I el nano, que després no es dedicarà al teatre, però que té una cultura per desenvolupar-se durant la vida millor, perquè aprèn a parlar, aprèn a actuar, perd la timidesa i té una cultura diferent.
Sí,
si fa Shakespeare, és evident que el nano sabrà molt més. Jo precisament parlo amb gent de 30 anys que han anat estan estudiant a la universitat, i els hi parles d'autors i no saben ningú qui és.
És que abans de portar els nens a veure l'obra, hi ha una tasca dels mestres, depèn de l'edat dels nens, a explicar què és el que aniran a veure, perquè no diràs, anirem a veure tal cosa, no? I clar, primer els has d'explicar una mica què és el que veuran, qui era aquella persona, etcètera, etcètera. Has de crear tu ja, has de posar una mica la mel a la boca, mm-hmm, per tal que tinguin ganes d'anar a veure allò que tu els hi has d'explicar.
Home, s'ha de fer un treball previ, clar, i no portar-los com si anessin d'excursió,
clar,
a passar una estona.
I segons el mestre, si té gràcia a l'hora d'explicar i d'engrescar els alumnes, allò pot ser fantàstic. I segons ho expliqui, pot ser una cosa horrorosa.
Perquè el teatre és cultura, i realment els nanos l'accepten si van a veure una funció adequada a les seves capacitats.
Ara, perquè vegis que a vegades passa, hi ha coses que passen a tot arreu. Ens explicava, quan vam anar amb en Jaume a presentar a Reus fa dues setmanes, la temporada de teatral d'allà, i on es farà el 18 de desembre l'obra...
El abans, teatre més antic de tot Espanya, tu.
Abans que pugi el taló, farem allà...
Fet el 1400.
Sí, té 700 anys.
L'han restaurat, eh?
Sí. Home, sí. Aleshores, doncs, ens explicava un dels directors d'allà, que també farà precisament, té previst un curs sobre Shakespeare, el Francesc Terro, Francesc Terro Ferran, que ell va anar a Londres i aleshores va veure que en un teatre petitó de Londres feien hi havia una lectura a càrrec de Jeremy Irons i Edward Fox, dirigida per John Kerr. El teatre era de John Kerr, era l'amo del teatre, un teatre petitó, i Jeremy Irons el coneixem tots. Edward Fox no és tan conegut, però és conegut per la gent cinèfila, perquè ha fet molt cinema, és el germà de l'actor James Fox, el que feia de Servant amb el Dirk Bogart, i aleshores va pensar, ostres, m'hauré d'afanyar perquè allò estarà així de ple, així de gent, amb aquests noms. I sí, va arribar abans d'hora i allà no hi havia ningú, però ningú, i de cop i volta està allà esperant, i de cop i volta arriba el senyor John Kerr, l'amo del teatre, el director. John Kerr no és qualsevol, té una trajectòria llarguíssima, però si recordem la pel·lícula, que era una obra teatral, Té simpatia, era el noi jove que s'enamora de la dona del professor, que era la Deborah Kerr. Llavors ell era més jove, clar. Aleshores arriba, obre la porta del teatre, i ell, clar, el reconeix, ell diu, ostres, John Kerr, carai, va. I bé, i puc passar? Sí, passi. I aleshores John Kerr treu una escombra i es posa a escombrar, pam, 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 escombrar tot el vestíbul, tal. I aleshores, escolta, diu, vostè? Diu, vostè John Kerr? Diu, sí, sóc jo. Diu, però vostè està escombrant el teatre? Diu, clar, jo és meu, si no l'escombro jo, qui l'ho farà, això? S'ha d'escombrar, escombro casa meva. Ah, bé. I va passar l'estona, i aleshores, bé, venen els actors, l'Edor Fox, el Germiano, i comença l'obra. Allà hi eren quatre gats, que es notava que tots eren amics. Fins al punt que els van fer, després, a l'acabar, els van fer sortir el Francesc Terro i la seva companya, com una cosa exòtica allà, perquè eren algú nou que arribava i que no tenia res a veure amb el cercle d'amics que feien allò. I ell pensava, això estarà ple de gent, de gom a gom. Per tant, això era Londres, amb uns actors fabulosos, estan a dalt de tot, no?
Que s'ho feien entre ells en una penya i disfrutaven. Perquè...
Clar, però cobrar una entrada, però clar, la gent no hi anava. És a dir, dius, com és possible això? Com és possible? Doncs a vegades passa tot arreu, hi ha aquestes paradoxes, que a vegades ens dolem aquí i diem, oh, això és un desastre, però ells també podrien dir, ostres, quin desastre, no ve ni Déu, només venim els mateixos.
Home, és que el caviar pot ser molt bo, però no pot agradar a tothom,
no,
ni agrada
no.
a tothom, de fet.
Clar,
no?
Sí.
Estem en els últims minutets.
Perdona, hi havia una anècdota molt bona, que el Jaume sap.
Més anècdotes teniu encara?
Del CPA.
Home, aquesta sí, però és llarga. No
llarga.
Aquesta, el CPA...
L'has d'escurçar, Jaume, perquè no, si no...
Esplèndid. Sí. La van fer nou, subvencionar per l'Ajuntament, i té totes les condicions per fer teatre. I van arribar a un acord, perquè no hi feien res, perquè quan fan flamenco estan a dalt en una altra sala, no? Bueno, i van fer un acord amb l'Ajuntament dient que les entitats que volguessin podrien anar allà a fer reunions, a fer taules rodones, a fer tertúlies, o bé assemblees, no? I teatre, molt bé. Una entitat, que no ho digui aquí, és molt important, de Sant Cugat, tenia una assemblea i va dir, doncs vinirem allà. Van telefonar, van dir, molt bé. Va arribar el president de l'assemblea, allà, estava a la porta, amb un personatge, i diu, venim aquí a la sala. Aquí no entra nadie. Escolti, però si hem arribat a un... Digue el que quieran, però este és el centre andalús i aquí no entra nadie a fer la reunió. Van protestar amb l'Ajuntament, va parlar amb l'entitat, Jordi González, no hi ha manera. Aquesta gent estan tancades al món de la cultura. És la seva cultura, el flamenco i tal. I un altre que tenim.
I ni el flamenco, eh?
El flamenco anaven fent, bueno...
Sí, però tampoc... Sí,
no, s'havien fet concerts no de flamenc.
Vols dir?
I tant.
Sí,
home, jo a un hi vaig anar, segur,
sí.
No t'ho puc dir.
Sí, doncs.
S'havien fet concerts
de... Nosaltres vam fer a la Unió una lectura del Tenorio, mm-hmm. i va haver-hi molta gent, i hi havia tots els personatges, tots els personatges del Tenorio, i els de la CPA van dir, hombre, esto, un autor de Sevilla, Enrique Castellano, esto lo podemos hacer aquí. Van convocar un dinar per parlar amb tots els socis, i el mateix dia es va programar per fer-ho. Alguns actors, el Berlanga, per exemple, estava a Lleida, va haver de venir per poder-la fer.
Joan Berlanga, sí.
I el 90, que estaven allà dinant, va dir, ara vendrem, si està tant, no faltaria més. El president diu, jo tinc además un grup que vindran seguro. Saps el que és aixecar el taló i no apareix ningú? Però no havia passat mai.
Mira, et va passar com...
No, però pots
passar... Com Jeremy Irons.
No, però hi havia gent. Jo m'he trobat a vegades a actuar en un teatre petit i ser-hi sis, però eren sis. No, però és que aquí ningú, ni el president. Vol dir que amb aquesta gent ja em diràs que es pot fer de cultura.
Molt bé. Us convidem a que participeu de les jornades de Patrimoni Viu, ja sabeu, dedicades al món de la ceràmica. Hi ha coses molt interessants.
Sí, sí.
Algunes que ja s'han inaugurat i ja es poden
també, no?
visitar a Casa Cultura, sí. L'exposició del ceramista Gisbert, que està molt bé, que el Gerrer també hi ha una altra, de ceràmica utilitària. Hi ha diverses coses, l'oferta és de 32 propostes, imagineu si es poden veure coses. I us avanço un tema sobre els pressupostos participatius, que ja s'han fet públiques les propostes finalistes, no les guanyadores. En parlarem un altre dia, perquè ens centrarem en les propostes culturals. D'acord?
Molt bé.
Moltíssimes gràcies a tots. Sigueu bons i
bon cap de setmana.
Adéu-siau.
Bon teatre.
El gall del monestir.